Al matí, amb Mireia Sanz.
Aquesta nit, a partir de les 12, arrenca la campanya de les eleccions municipals per escollir les persones que han de governar Sabadell durant els pròxims 4 anys, però també es dona el tret de sortida de la campanya per les eleccions europees. Però què votarem exactament? Quantes candidatures s'han presentat, més enllà dels noms més mediàtics, com el de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o el mateix Josep Borrell? Intentarem descobrir-ho tot plegat conversant amb l'Ivan Serrano, que és politòleg. Ivan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem de posar una mica les bases de cara a aquestes eleccions europees, que crec que tots els ciutadans arriben una mica amb desconeixement. Però exactament què és el que es vota a les eleccions europees?
Sí, doncs les eleccions europees són en realitat les eleccions al Parlament Europeu, on escollim el que anomenem eurodiputats, no?, amb el llenguatge col·loquial, on cada estat membre de la Unió Europea, doncs, en funció de la seva població, envia un cert nombre de diputats, no? És a dir, estem votant un parlament, un megaparlament, de fet és l'assemblea més gran o la segona més gran del món, i en realitat estem votant un parlament, si fa no fa, diguéssim, com l'entenem normalment, però a nivell de la Unió Europea, amb les seves pròpies especificitats, no?
Mm-hmm. Clar, quantes candidatures es presenten?
A nivell europeu és impossible, diguéssim, donar un nombre, perquè hem de pensar que es multiplica a nivell de cada estat, no? El que sí que fan a nivell europeu és que més o menys el Parlament s'agrupen al final per certs grups, amb la lògica que coneixem aquí a casa nostra, en funció de les posicions ideològiques, no? Tenim un grup socialdemòcrata, un grup conservador, un grup liberal, i després sí que hi ha hagut a nivell europeu aquesta emergència de partits euroescèptics o fregant, diguéssim, a l'extrema dreta o amb certs elements de xenofòbia, fins i tot, que també articularan un grup propi, veurem en funció dels interessos i la representativitat que tingui cadascú, no? Però grups d'aquest tipus ja existeixen ara com ara i tot apunta, tot assenyala que obtindran més representació a nivell europeu, per tant trobarem un Parlament Europeu més heterogènia en aquest sentit.
Clar, repassant ahir les candidatures a casa nostra, crec que la llista que em sortien eren unes 38, si no m'equivoco, les candidatures que es presenten només de l'estat espanyol, amb formacions que són bastant desconegudes pels que estem habituats en el dia a dia de la política. És a dir, més enllà del Partit Popular, de Ciutadans, de la candidatura doncs, de Carles Puigdemont, la d'Oriol Junqueras, el PSC o el PSOE en aquest cas, la resta de satèl·lits, diguéssim, es presenten amb opcions o els que acaben traient representació són, en el fons, els mateixos partits que acaben omplint els parlaments, ja sigui el Congrés dels Diputats o el Parlament de Catalunya?
Sí, excepte alguna sorpresa que hi ha hagut, diguéssim, històricament, és una mica el mateix que les eleccions ordinàries més properes que coneixem, no? Si mirem realment en el moment de la votació tot les piles, diguéssim, de paperetes que tenim, veurem que hi ha molts partits que es presenten, no? Partits que no tenen opcions d'obtenir representació, no? I en el cas de les eleccions europees, doncs, passa una mica el mateix. La diferència en el cas espanyol és que, com que té una circunscripció única, és a dir, que votem sense dividir el territori en parts, és a dir, que és un vot conjunt que se suma al de tot l'Estat, històricament hi ha hagut alguns casos, diguéssim, curiosos, que ara ja no recordem, però Ruiz Mateos va arribar a obtenir acta d'eurodiputat, no?, en el seu moment. És a dir, poden sortir algunes sorpreses, no?, algunes petites sorpreses, diguéssim, de que alguna llista obtingui representació, perquè va sumant tots els vots a nivell de l'Estat.
Clar, això que ens deies que després s'agrupen en grups parlamentaris al Parlament Europeu en funció de la seva ideologia, clar, entenc que aquí un dels aspectes que marca a dia d'avui ideològicament el funcionament doncs, del Parlament de Catalunya és l'eix independentista o no independentista, el procés, per dir d'alguna manera. Clar, això pot donar aliances estranyes, és a dir, un partit pro-procés i un partit no a favor del procés que s'ajuntin en un mateix grup parlamentari europeu?
A veure, potencialment, com que la lògica de funcionament d'aquests grups és ideològica, com molt bé dius, De fet, va succeir en el seu moment amb el que era Convergència Democràtica i Ciutadans, que amb la seva emergència van anar a parar. Convergència era històricament membre del grup liberal, i a l'entrada de Ciutadans en el panorama doncs va crear un conflicte que va acabar amb la sortida del que era Convergència, diguéssim, d'aquest grup per les pressions de Ciutadans, no? És a dir, es poden produir realment aquestes situacions curioses, no? o aquestes tensions en els grans grups.
Uh-huh. Quants eurodiputats s'escollen des de l'Estat espanyol?
Mira, des de l'Estat espanyol s'escollen 54 diputats. Hem de pensar que el Parlament en el seu conjunt té 750. En realitat té 751, però aquest 1 és perquè un d'ells serà el president del Parlament i després no actua, diguéssim, com a diputat, no? Uh-huh. Aleshores són aquests 750. I a Espanya, per població, hi ha un ratis, doncs li toca aquest 54. Tot això, a més, estem en unes eleccions que són una mica especials per dos motius. Primer, perquè recentment el propi Parlament va votar una reforma. I després, amb la sortida del Regne Unit, quan aquesta es produeixi, això farà que es reubiquin, es reassignin els eurodiputats. De fet, baixarà el nombre d'eurodiputats del conjunt del total de la cambra, però encara, diguéssim, que en sobraran alguns que s'acabaran de repartir en altres estats que fins ara doncs s'han d'ajustar, diguéssim, per població, i de fet en el cas espanyol li en tocaran 4 o 5 més.
I això com es farà? És a dir, ara no ets eurodiputat, però en algun moment ho pot ser, et quedes
no,
com a la llista
no, d'espera. No, serà per les següents eleccions, sí, tot això es fa sempre... Aquestes eleccions es celebren amb el format normal, pre, diguéssim, aquest acord, i a les properes eleccions ja es regirà sobre aquesta nova circumstància. Mm-hmm. Cal pensar més que com que el procés de fet, el Regne Unit ja en un inici se suposava que no celebraria eleccions ja europees en aquesta convocatòria, però com que s'ha allargat i no sabem ben bé com acabarà del tot el procés de sortida del Regne Unit a la Unió Europea, doncs han hagut d'organitzar eleccions i per tant enviaran eurodiputats com els hi correspon, perquè a dia d'avui són membres de la Unió Europea.
Uh-huh. A partir d'aquí, un cop es conformi aquest Parlament, quin és el funcionament? És a dir, és el mateix Parlament el que escull qui és el seu president? Hi ha algú que ja es presenta es postula com a ser president? Com passa aquí, no? En el fons, és a dir, sí que és el Congrés dels Diputats que acabarà escollint qui serà el president de l'Estat espanyol, però ho farà en base amb els caps de llista, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquí funciona una mica de manera similar?
Sí, sí, per no... diguéssim, han entrat molts matisos, però en general funciona de la mateixa manera. De la mateixa manera que aquí sabem que, tot i que això és una democràcia parlamentària, però ja sabem qui és el candidat de cada partit, diguéssim, a presidir, a ser president, doncs a nivell del Parlament Europeu succeeix una mica el mateix, no? La peculiaritat, diguéssim, del Parlament Europeu és que la relació amb el que és el Consell Europeu, que són els representants dels estats, fa que no tingui ben bé, tingui alguns matisos importants, no?, quant al seu funcionament. No té iniciativa legislativa pròpia com tenen els parlaments, no?, però té un ventall ampli de competències que, de fet, han anat creixent amb el temps.
Uh-huh. Aquí anava també ara, perquè aquest Parlament Europeu escull un president. Llavors, quina és la funció d'aquest Parlament Europeu? És a dir, què és el que decideix o on pot actuar aquest Parlament Europeu?
El Parlament Europeu, la principal competència que ha anat guanyant amb el temps és que té un control creixent, diguéssim, sobre el pressupost de la Unió Europea. I en el fons té, en general, les mateixes competències que el Consell Europeu, no? Que el Consell on es representen els ministres dels diferents estats membres, no? I després la Comissió Europea, que és, diguéssim, la mena de govern, amb aquests matisos que dic, per no entrar en molts detalls, perquè és una mica complicat, però mm-hmm. La Comissió Europea, que vindria a ser el govern, no?, l'executiu, ha de respondre, de retre, no?, a la retre, diguéssim, comptes davant del Parlament Europeu.
Mm-hmm. Per tant, aquest Parlament Europeu ha de retre comptes, o sigui, fa com de control de la Comissió Europea.
Sí, sí, i aprova el pressupost de la Unió Europea de manera, diguéssim, equilibrada, més anar guanyant pes amb els anys respecte al Consell Europeu.
En aquesta línia que estic fent, de buscar matisos, seria com el Parlament fent el control del govern. de la Generalitat.
Sí, en aquest sentit és similar, podem pensar en els mateixos termes, no?
Uh-huh. Em deies que una de les novetats d'aquestes eleccions és que s'ha fet una reforma. Una reforma que afecta de manera directa o són coses, qüestions més internes del Parlament?
No, el principal element, diguéssim, de canvi és que, a part d'aquesta, de tenir a l'horitzó aquesta reassignació, diguéssim, d'escons, el que s'ha introduït és una legislació perquè tots els estats homogenitzin una mica la seva forma d'elegir els diputats, no? I la principal novetat, diguéssim, que hi ha és que s'obligarà als estats a que introdueixin un llindar de representació, és a dir, que els partits hagin de treure entre un 2 i un 5% de vots per obtenir representació. I això és això serà part, diguéssim, de les decisions a nivell d'estat, però s'hauran de moure tots en aquesta franja.
I això ja passa en aquestes eleccions o encara no?
No, això serà per les següents.
Uh-huh. I això canviarà molt la representativitat que tindrà els partits a la cambra? Perquè en certa manera seria com aplicar una llei d'on, com ara, no? Per exemple, en el cas de les municipals han de treure un 5% per poder tenir regidor. No? En el cas de les generals, a Catalunya un 3% per poder accedir al Congrés.
Sí. En aquest sentit, les decisions, diguéssim, que en última instància es prenguin a nivell d'estat pot marcar, no? Aquest llindar de representació. Hem de pensar que a dia d'avui, per exemple, a Espanya, amb una circumscripció única com té en funcionament, doncs sense més, que no té llindar electoral, doncs es pot arribar a entrar amb un número de vots relativament petit. Llavors, introduir aquesta barrera, situem-nos, no? Si pensem que són entre el 2 i el 5%, o si se situen al 5%, pot ser que alguns partits petits, no? Pensem, per exemple, en partits d'àmbit no estatal, es puguin trobar la situació de no entrar, malgrat tenir un número de vots rellevant, no? Això pot implicar alguns canvis. No tant pels grans partits, no? Per tots aquells que superin àmpliament el llindar de representació, però en alguns altres casos sí. A més, amb aquesta altra peculiaritat que et comento, que és que a nivell espanyol és una circumscripció única, no? Hi ha altres països que sí que tenen circumscripcions, diguéssim, regionals o provincials de diferents tipus, i per tant això pot ser més fàcil que partits implantats territorialment, no? En una regió, en una certa zona de l'Estat, puguin tenir representació. Aquest no és el cas espanyol i per tant veurem com s'acaba traduint això.
Un dels aspectes que sempre planen les eleccions europees és el tema de la participació, no? Que normalment són xifres més baixes. No sé si el fet d'anar enguany lligats a les eleccions municipals pot afavorir que hi hagi una participació més alta. Què en penses?
Sí, és una aritmètica molt senzilla, no? En el moment en què coincideixen amb les eleccions municipals, on en general hi ha una mica més de participació que no pas en les europees, no? Estem parlant de que la participació de les europees s'ha estat movent en els darrers anys per sota, diguéssim, del 50% a molts països, no? Pot tenir un efecte arrossegament si coincideix amb altres eleccions que tenen més nivell de participació.
Uh-huh. Clar, normalment a les eleccions al Parlament Europeu es fan cada 5 anys, per tant entenc que no sempre aconseguim que coincideixin amb algunes altres votacions, no?
Exacte, sí. Uh-huh. És aquest el motiu, sí.
El que ens cridava l'atenció repassant dades i xifres és que en lloc de votar tots els països europeus el mateix dia, es vota de manera esglaonada.
Sí, això és perquè l'organització, diguéssim, interna de les eleccions forma part de l'autonomia, diguéssim, dels estats, no? Tant en aspectes diversos com en aquest més de fons més rellevant que comentàvem ara, no? Que és la pròpia organització interna del és a dir, com enviem els representants al Parlament Europeu depèn de com ho reguli els estats, els diferents estats internament, no? Per tant, trobem aquesta diversitat en les organitzacions. Això és típic de sistemes, diguéssim, federals molt grans, no? Si pensem una mica en els Estats Units, també trobem sistemes diversos dins del que és, la per exemple, l'elecció del president, no? I aquí, en el cas europeu, doncs també passa una mica.
Clar, però llavors estem dient que el 23 de maig, que comencen a votar els primers països, si no m'equivoco, es sabran els resultats d'aquests països i això pot marcar d'alguna manera els resultats que hi hagi als altres països, o al ser un concepte tan, permetem l'expressió, eteri, com és el Parlament Europeu, té menys incidència?
Sí, la veritat és que és així, tal com dius. Com que al final la dinàmica que s'imposa la majoria de casos és una dinàmica estatal. Aleshores, la influència o la contaminació que pugui haver-hi dels resultats d'altres que es vagin coneixent d'altres països té relativament poca incidència. Malauradament, diguéssim, perquè és el projecte europeu, les campanyes al Parlament Europeu no acaben sent plenament sobre assumptes europeus, sinó que, evidentment, es contaminen, per dir-ho així, amb el debat polític de cada estat en el seu moment, no, en el seu context.
Clar, de fet, no sé si és una percepció d'aquell que treballa en una ràdio municipal com és el meu cas, però la sensació és que s'està fent molt poca campanya d'eleccions europees. S'ha parlat molt de les eleccions generals i ara s'està parlant molt de les eleccions municipals, però sembla que les eleccions europees queden allà com, mira, a part d'anar a votar per les municipals, hauràs d'agafar una altra papereta i votar per les europees.
Sí,
no?
Tristament és així. Això en ciència política té un concepte que de vegades s'utilitza, que són eleccions de segon ordre, no? Que són eleccions que tenen menys rellevància, no tant pel contingut del que es voti, no? Sinó per com formen part de l'agenda de debat, no? De l'agenda política, del debat electoral. No? Malgrat que aquí la percepció que tenim sobre el paper de la Unió Europea és equivocada, en el sentit que influeix molt sobre les nostres vides, sobre la capacitat d'actuació, per exemple, que poden tenir els municipis amb moltes directives i altres regulacions europees, però no tenim aquesta percepció de que sigui així i votem en aquesta clau, diguéssim, més secundària.
Mm-hmm. Clar, no sé si el fet d'aquesta polèmica que hi ha hagut amb la Junta Electoral i Carles Puigdemont i els altres consellers que estaven a Brussel·les pot tenir alguna mena d'incidència en tot plegat.
Sí, no, evidentment tot aquest conflicte, aquesta controvèrsia, aquesta venti a nivell de l'Estat amb la candidatura, diguéssim, al voltant de Carles Puigdemont, és un factor de campanya que pot ajudar a mobilitzar una mica de vot per aquesta candidatura. A més, ja veurem, per tant, els seus efectes, no? A més, aquí amb la curiositat de que, com comentàvem abans, és una circumscripció única, tothom, és a dir, una llista, diguéssim, d'un partit subestatal pot obtenir vots a la resta de territori.
No? Vols dir que Puigdemont es pot trobar amb vots a les Castelles, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, sí, això serà, segurament això serà una de les curiositats del dia després de les eleccions, de veure, per exemple, quants vots pot haver tret la candidatura de Puigdemont fora de l'àmbit català, no? De la mateixa manera que hi ha coalicions, diguéssim, entre partits. D'àmbit subestatal, no? Per maximitzar una mica, per obtenir representació, que és una cosa que s'ha fet històricament.
Ivan Serrano, politòleg de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Al matí, amb Mireia Sanz.